Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família, i avui ens centrem en un tema que, d'entrada, sembla que costa parlar-ne, és el suïcidi juvenil. I per fer-ho ens acompanyen en Fran Villar. Molt bon dia, Fran.
Bon dia, encantat de saber-vos.
Igualment, en Fran Villar és psicòleg infantil i juvenil de l'Hospital Sant Joan de Déu, expert en conducta suïcida dels adolescents. També estem amb en Sergi García. Bon dia.
Hola, bon dia, un plaer.
En Sergi és director tècnic de la Fundació Ajuda i Esperança, i amb en Gerard Alonso. Bon dia, Gerard.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
En Gerard és enginyer de telecomunicacions, però voluntari de la Fundació Ajuda i Esperança des de fa 4 anys.
Correcte.
Jo deia al principi, és un tema que costa parlar-ne. En parlem prou del suïcidi?
Bueno, o sigui, parlem molt més del que parlàvem abans, no? S'està parlant cada cop més, i jo crec que també amb més delicadesa, no? Cada cop amb més, una miqueta amb més expertesa, també. No sé quina és la vostra sensació.
Sí, jo crec que hi ha un procés de sensibilització de tothom, no només dels agents que en principi són els que estan implicats habitualment, sinó en general, jo crec, de tota la ciutadania.
Encara hi ha qui pensa que parlar del suïcidi és contraproduent, que té un efecte crida, que pot conduir a que hi hagi més intents de suïcidi. És així?
És així. Sí, o sigui, l'evidència del que ens ha dit és això, que quan parlem del suïcidi, sobretot depèn de com parlem de suïcidi, sí que hi ha un efecte contagi. Jo crec que això va ser el que durant tant de temps va fer, pues això, no? Mitjans de comunicació i tot això, tenia aquest principi com de prudència, no? Perquè l'idea, escolta, és que això es pot, no?, contagiar, i sobretot en l'adolescència. I llavors jo, per això no soc massa dur amb els mitjans de comunicació el que han estat fent l'estratègia, perquè el que sí que sabem és això, que depèn de com es parli, sobretot si es romantitza, si es parla com molt, sí que pot haver aquest efecte crida, especialment a l'adolescència.
I si hi ha una situació que algú fa com una mena d'alarma, no? Comença a parlar del suïcidi, comença... en aquest cas seria millor parlar-ne, fer com si res...
Clar, quan nosaltres hem fet com si res, els resultats han estat molt dolents. O sigui, no? Com tancar la porta perquè aquest risc i tal, i no fer-ho bé, intentant com obviar-ho, això no ens ha funcionat mai. Llavors, aïllar la persona, aïllar la família que ha partit d'aquesta realitat, com si fossin una espècie com de gent que pot fer mal a l'altre o que es pot ser encomanat, clar, això ha estat, bueno, una injustícia, jo crec, no? De forma general, perquè el que nosaltres sabem és això, no? Que és una cosa que una persona pot estar passant i una família. Llavors, posar-ho com una cosa de que si t'ha passat això estàs com, no? Com, no sé, com contaminat d'alguna cosa que pot produir, clar, això a part d'una crueltat és que no ens ha ajudat gens, perquè ha contribuït també al desconeixement, amb la generació dels mites, perquè és una cosa que està a la societat. I si no la tenim, i si no l'abordem, si no oferim informació, la gent se l'inventa, perquè hi ha un coneixement que es té, que coneix per part de la societat.
Ara en Fran feia referència al desconeixement. Encara és un gran desconegut el suïcidi?
Bueno, jo crec que és un fenomen real que existeix, i per tant que s'ha de parlar, però s'ha de parlar bé. I sobretot jo crec que també que les persones que estan en aquesta situació, en aquest procés, li hem de donar l'oportunitat a poder expressar el seu malestar i poder rebre d'aquesta manera l'ajuda que necessiten i que es mereixen. I, per tant, hem d'estar també disposats a escoltar aquest patiment de l'altre, que, evidentment, no ens deixa indiferent i que ens toca també a nosaltres com a persones, independentment de si ets un professional o ets una persona voluntària que està participant activament en la prevenció. Sobretot, jo assenyalaria com un element important el fet de que aquestes persones que tenen en comú que estan patint per diferents circumstàncies, puguin expressar el que els hi passa, que algú els pugui escoltar i algú els pugui ajudar.
Ara feia referència als voluntaris. Tu, Gerard, ets voluntari. L'activitat principal que fas com a voluntari és aquesta, la d'escoltar el patiment d'altres persones?
Sí, la idea bàsicament és poder-los acompanyar i donar-los un espai
en el que ells puguin expressar-se i una mica sense jutjar, no? Que sigui una conversa més aviat de tu a tu, perquè després moltes de les persones que ens escriuen o ens truquen ja tenen un acompanyament psicològic o psiquiàtric, però necessiten algú amb el que puguin parlar amb confiança i que li doni espai per expressar-se amb llibertat, no?
Tot just fa 5 minuts que estem parlant i dues vegades ja heu fet referència a parlar-ne del suïcidi de forma adequada. Tenim 55 minuts per davant. Heu dit no romantitzar. Què més hauríem de fer?
Bueno, mira, el que acabes de fer és una cosa molt interessant, no? Parlar precisament amb, la, no? amb els referents d'ajuda i esperança i amb els voluntaris. O sigui, mira el missatge, perquè sabem que, clar, que el suïcidi és una història de dolor i de desesperança. Imagina't el missatge tan esperançador que és, no? Que hi hagi un telèfon amb el qual sempre a l'altre costat de la línia hi ha algú que no t'està esperant ni a tu, que només està a la teva disposició. Hi ha algú que li dona sentit la feina i la tasca que està fent al fet de poder acompanyar-te a tu, no? Aquest sentiment de vegades de solitud, de no importo a ningú, de no... Mira quin missatge tan potent, no? Llavors aquesta seria com una de les claus. És, això és una realitat i mira on et pots adreçar. És important, estem aquí per escoltar-te. No ho podem tapar. La millor forma de donar-li visibilitat és visibilitzant alhora els recursos on una persona es pot adreçar per poder, això, compartir els seus neguits, per poder fer l'acompanyament aquest tan important de com transformo aquesta sensació de patiment a, mira, vull morir, ja, però vull morir i per què? No? Quins són els motius que podria fer? Com podria imaginar altres vies de sortida d'aquesta situació? No? Per això necessito anar a fer la traducció de, bueno, pues mira, en realitat el meu patiment em ve de que em sento molt sol, de que me sento molta vergonya cada cop que demano, no? O sigui, de tots aquests processos. Però aquest seria un element com clau. Sobretot dir, això existeix i aquí et podem donar cabuda. Imagina't el missatge tan important, no?
A Espanya, cada dia moren 11 persones per suïcidi. Les morts per suïcidi a Catalunya quadripliquen a les de víctimes per accident de trànsit. El 2023 es varen registrar 50 morts per suïcidi cada mes. Els intents i pensaments suïcides van créixer un 50% a Catalunya després del confinament, segons un estudi de l'Institut de Recerca de Sant Pau. Les dones joves i els menors d'edat van ser els col·lectius més afectats. El suïcidi és la primera causa de mort no natural entre els joves de 15 a 29 anys. Les noies d'entre 12 i 25 anys són el grup d'edat que tenen més conducta suïcida, més intents de matar-se i també més pensaments, segons les dades de 2022 recollides pel programa Codi Risc Suïcidi. Jo ho he dit molt ràpid, però tan sols que un s'hagi quedat amb una d'aquestes xifres posen els pèls de punta. Podríem considerar que el suïcidi és un problema de salut pública aquí a casa nostra?
Bueno, és un problema de salut pública i està considerat de molt abans, no? Perquè això ja des de 2014 ja ho deia, no? L'Organització Mundial de la Salut, però sí que són unes dades molt impactants i molt tristes. De fet, són més tristes encara del que pots dir, perquè no només això, no? Pues a Catalunya tenien com una espècie com de línia que no podien superar, que era la línia dels 500, ja estem per sobre dels 600, no? A Espanya estàvem allà que mai arribaven 3.500, mai arribaven a la línia dels 4.000, ja van superar-la fa un temps, i ara estem per 4.200. Sí, però això també va de la mà d'una cosa que també que ho fa una miqueta més dur, i és que possiblement la dècada aquesta ha estat la millor dècada en quant a prevenció del suïcidi, no? Que mai abans havien, no? A nivell de, pues, de posar recursos, de, es va activar el codi risc suïcidi, que és una cosa que va canviar la forma d'atendre els nostres pacients, que la gent que estava als hospitals, imagina't, no? Un noi que feia un intent de suïcidi, l'enviaves a casa amb un informe i 4 mesos després tenia la primera visita amb el psicòleg. I això és història ja, fa més de 10 anys que això ja no és així, que la persona té una atenció ràpida i urgent, els telèfons de prevenció del suïcidi, el telèfon de l'esperança que va fer, el canvi va fer l'especialitat del telèfon de prevenció del suïcidi dintre de la pròpia, no? O sigui, estem amb el but, parlem a les escoles, la pròpia, no? Fundació Joia d'Esperança està fent també formacions a escoles. O sigui, estem, per dir-ho d'una forma, en un moment molt bo de posar, no? mitjans per intentar pal·liar la problemàtica del suïcidi i estem patint les pitjors dades que mai, no? O sigui, que això
jo crec que... I com s'explica?
Clar, això ja depèn cadascú, clar, com s'explica. Si el suïcidi és una història de dolor, de desesperança, de vinculació i de capacitat de suïcidi, doncs qualsevol cosa que estigui afectant amb aquests àmbits està relacionada. Estan patint els joves, i especialment les joves, més del que patien abans? Doncs possiblement sí, no? I se'm venen al cap les joves, parlo de les adolescents, les noies, les dones amb les noies amb les que jo treballo. Pues sí, sí que sembla que estan patint molt més, no? Pues ha entrat una nova via, no?, de comunicació cap a elles, que està feta per guanyar diners, i això les exposa amb una sèrie de pressions. Tenim nous, no?, noves formes.
Et refereixes a les xarxes socials?
Em refereixo a l'exposició a les pantalles, no? Llavors, com que ha vingut això, que ens estan dient que això ha vingut per quedar-se, perquè això ha canviat el món, bueno, pues mireu les conseqüències que està tinguent, no? Els joves estan amb més soledat que mai, estan patint noves formes fins i tot d'assetjament, amb el ciberassetjament, amb tota l'exposició d'això, no? Pues a violències fins i tot sexuals a través d'això. Ens van dir fins i tot que les persones amb LGTBI, que potser allà trobarien algú amb què sentir-se identificats, el que reben allà són més assetjament que, no?, que en la vida real. Jo crec que això a ells els està exposant amb unes tensions, i sobretot l'altra part, que els està fent perdre habilitats, no?, perquè no oblidem que quan tu estàs allà totes aquestes hores no estàs fent el que et tocaria fer, no?
Connexió social, vida social.
Bueno, connexió social i vida social, i aprendre a incorporar habilitats, no?, habilitats des de les més senzilles, no?, perquè això és un distractor clar i es basa en una immediatesa, no?, llavors t'estan com buidant de totes aquestes habilitats per poder enfrontar la vida. Tenen menys habilitats d'enfrontar la vida i estan sotmesos a majors pressions. Això jo parlo de l'adolescència, eh? Els grans ja se m'escapen.
La Fundació Ajuda i Esperança neix el 1986 amb l'objectiu de promoure, fomentar i donar suport a les persones que ho necessitin. Entenc, Sergi, que tu no estaves allà el 1986.
No, però he de dir que prèviament a l'inici de la Fundació ja existia el telèfon de l'Esperança, que va néixer l'any 69, i va ser l'any 86 que es va a configurar la fundació per donar-li continuïtat. I l'any 2020 vam iniciar el telèfon de prevenció del suïcidi en conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, ara també amb el suport de la Generalitat, i aquí el que veiem, una mica al fil del que deia el Fran, que independentment del motiu de la trucada, perquè hi ha diferents relats que les persones ens expliquen, però hi ha elements comuns que nosaltres podem identificar. El patiment és un que ja havíem assenyalat al començament, però també el sentiment de solitud, d'aïllament, una persona que de manca de pertinença o sentir-se una càrrega pels altres. Llavors, aquests elements són els elements comuns. Al final, el suïcidi, el fenomen del suïcidi, podríem dir que és la punta de l'iceberg, que és una expressió d'un malestar, d'un conjunt de sentiments de falta de vincle o de sentiment de solitud no volguda, i que és que al final el que s'ha de tractar aquests elements que hi ha de fons, com els que havia assenyalat el Fran.
Tu, Gerard, tens 31 anys. Fa 8 que vas perdre a la teva mare. Ella va perdre la vida per suïcidi. Per tant, tu ets un supervivent del suïcidi. Com és que et decideixes a ser voluntari de la Fundació ara fa 4 anys?
Bueno, una bona part ha sigut per l'experiència que jo he tingut amb la meva mare i després com tot l'entorn hem viscut la situació i una mica el suport que hem rebut per part de salut i pel nostre entorn m'ha portat també a sentir que jo volia aportar i en la mesura del possible formar part de tot aquest mitjans que tenen les persones que estan en una situació així per poder sortir-ne, no? Llavors vaig descobrir la Fundació i em va semblar que era una molt bona oportunitat per retornar una mica tot el que jo havia rebut, no?
Suposo que la gent que truca, la teva experiència vital deu ser d'especial ajuda, no? O sigui, tots els voluntaris són importants, però imagino que un que té aquesta experiència, que és un supervivent i que ha estat en contacte amb el suïcidi, encara té més valor o pot aportar més.
Sí, en certa manera jo crec que m'ajuda en alguns casos a entendre el que la persona sent o el que vol expressar, però sí que és veritat que intentem no generar un vincle amb les nostres experiències personals, no? Perquè al final el que volem és que la persona pugui ella mateixa expressar el que sent sense que això es converteixi en una cosa d'addicció, no? O que depengui d'aquest servei, no? I llavors, segurament em dona més informació, però sempre intentem que no sigui un vincle. Pel que deia el Sergi abans, jo crec que és molt exemplificant les situacions que jo em trobo de els joves expressen un nivell d'aïllament molt, molt gran. És a dir, amb les noves tecnologies, amb les xarxes socials, estem hiperconnectats i els permet estar en contacte amb els seus amics i amb el seu entorn a totes hores, però en realitat no hi ha un espai en el que ells se sentin còmodes per compartir tot això que ells senten. No? És com un tabú i poden sortir amb els amics i fer vida social normal, però després ells el que tenen dintre no tenen aquesta confiança per expressar-ho. No? O sigui, alhora hiperconnectats, però sense un espai per exterioritzar.
És curiós que jo us volia preguntar per una possible relació entre problemes de salut mental i intents de suïcidi, però la soledat, així com salut mental no ha sortit en cap moment, soledat ja l'hem repetit 3 o 4 vegades.
Sí, perquè de fet la relació que té salut mental amb el suïcidi és precisament lligat amb aquest primer factor. O sigui, totes les malalties de salut mental generalment estan molt relacionades i molt associades amb un patiment. Llavors aquí tindrien ja el primer aliment. Hi ha algunes patologies mentals que a sobre, doncs, per moltes coses, però de vegades també fins i tot per l'estigma aquest, que et costa més una miqueta, no?, arrelar-te amb un projecte vital teu propi o també fins i tot amb els altres. Llavors, clar, segon element important. Llavors, la relació que té salut mental amb el suïcidi precisament ve d'aquests elements comuns, però no tot el patiment que hi ha a la societat o que pateixen la gent té l'única via d'entrada com la salut mental. La salut mental genera patiment, sí, per tant, està relacionada amb el suïcidi. Els elements de privació de llibertat, també els dols, encara que no siguin de patològic, no? O sigui, hi ha molts elements que poden... O la relació de salut mental, dir que si arreglem la salut mental hem acabat amb el suïcidi, és una... és un error, diria jo, i fins i tot ens allunya de lo que és la veritat, no? Perquè seria que tots tenim alguna cosa a dir, no? I alguna cosa a fer, perquè ho ha comentat el Sergi, no? És que un amic, o sigui, un amic si et pot salvar o pot ser un element protector del suïcidi, perquè incideix més amb la vinculació amb els altres de lo que tu pots fer fins i tot amb unes consultes, no? Perquè si ell és el que ve i et pica i tu li dius que no vols sortir i et torna a picar, i tu li dius que no vols sortir, i et torna a picar, i tu li dius que no vols sortir, i amb aquesta situació ja hagués estat prou perquè el teu amic no tornés a picar, però com que sap que estàs en aquest moment de vulnerabilitat, que estàs pensant que ets una càrrega pels altres, que estàs... tu continues insistint, llavors això seria un gest que t'està desmentint les teves idees de que no ets important per ningú. Clar, la potència que té això, de vegades... Llavors, si pensem que això està com totalment relacionat amb salut mental, què passa? Bueno, doncs són psicòlegs i psiquiatres els que tenen que prevenir això. Això no va d'això. Això va de que això és una cosa de que tota la comunitat, no? És una cosa que es dona entre tots i tots són partidaris. Fixa't, no? L'experiència de transformar el patiment propi en prevenció futura. O sigui, això et fa una causa. I clar que pateixes, clar que patim, perquè acompanyar aquestes coses, o sigui, i potser es vol, com això, treure mèrit, però tots els voluntaris que estan allà acompanyant, ells ho podran dir, perquè ho diem tots. O sigui, si tu estàs acompanyant aquesta realitat, una part de tu et deixes. Ja sé que et tens que cuidar i tens que intentar-ho, però una part de tu et deixes, perquè acompanyar amb aquest patiment tan intens és que no et pot deixar indemne, perquè si et deixa indemne, no funcionarà. O sigui, d'alguna manera, la persona sí que necessita saber que no et destruirà amb el teu relat perquè no ho farà, que tu estàs allà per acompanyar-la, però que sí que, no? que això a tu t'importa, no? O sigui que, bueno, tota la meva admiració
i tant
a la seva feina.
Si ara hi ha oients que s'estan plantejant la possibilitat de ser voluntaris de Fundació Ajuda i Esperança, que com pots ser voluntari, com pots ajudar?
Seran molt benvinguts a la Fundació. Poden entrar a la pàgina web, que és telefonoesperanza.com, i allà tenen un formulari que poden omplir i llavors entren en un procés de selecció i formació per poder donar a aquestes persones la eina suficient per fer aquest acompanyament. Hem d'entendre que nosaltres no som un servei psicoterapèutic ni pretenem substituir l'acompanyament o les intervencions que ha de fer un professional en alguns casos, encara que no sempre, i això jo crec que hem de ressaltar, que no sempre el malestar és un problema de salut mental. El malestar pot estar causat per moltíssimes altres causes, moltes d'elles de tipus social, no? Però el que passa és que crec que hi ha com una tendència a etiquetar el malestar com un problema de salut mental i a tractar-lo com a tal, no? Llavors, tenint en compte això, nosaltres el que fem és seleccionem i formem a persones que tenen aquesta motivació, aquesta sensibilitat, aquesta disponibilitat a donar el seu temps per acompanyar altres persones que estan patint, i formar-les específicament perquè puguin acompanyar-les i orientar-les als recursos comunitaris que existeixen i que moltes vegades les persones no són coneixedores d'elles. I també, d'altres vegades, doncs, actuem com un, podríem dir, un espai en el qual la persona que sí que ja està vinculada a altres recursos d'ajuda, doncs ha d'esperar fins que puguin recursos públics puguin donar-li aquest servei.
A vegades, digues.
Bueno, no, que, o sigui, imagina, no? Perquè no són voluntaris, però no són gent que passava per allà, no? Perquè tu veus, no?, com fan tot el procés de selecció, el procés de formació, precisament per estar, no?, que s'assegurin de que la persona pot entomar això i després, més i tot, no només a nivell tècnic, sinó també a nivell d'acompanyament, no?, de recolzament per fer-se càrrec de que, bueno, és tant això, que tu pots, quan dones l'alta, no?, d'un pacient teu, tu pots fins i tot posar amb el pla de seguretat, amb el pla de crisi, de dir, escolta, jo em podria trucar, pots posar això, no?, perquè tens tota la tranquil·litat i tota la calma que en aquell moment, que potser no pugui trobar ningú aquesta persona, pot fer un truc amb aquí i sempre el rebran amb això, no? Però que és important, o sigui que són voluntaris, però no una persona que passa per allà. O sigui,
que està allà a l'atzar.
Com molt, no?, com aquesta sensibilitat, no?, que ja saps si veu.
A vegades sentim a dir que els supervivents diuen que després del suïcidi d'algú proper, la gent de l'entorn que desapareix. Creieu que això passa perquè no saben què dir, no saben com reaccionar, no saben aquella paraula, aquella frase que potser dirien si potser és poc convenient?
Sí, jo, almenys per la meva experiència, crec que hi ha una falta general d'informació i que no estem preparats per saber com afrontar una situació així, no? Llavors sembla que, parlant del tema, sembla com si estiguessis removent el passat. Llavors es genera aquesta espècie de tabú i no s'acaba, en realitat, fent el que cal, que és tractar-ho amb naturalitat i que la persona, els familiars i tot l'entorn puguin expressar el que senten i que vegin que el seu entorn també els acompanya, no? Llavors crec que falta una feina molt gran de sensibilització i de treure aquest estigma que encara existeix.
I com es pot fer aquesta feina de sensibilització, de que no sigui un estigma?
Jo crec que ells ja ho estan fent amb això, no? Amb els relats i que ja el que estan demanant, perquè fixa't el que jo sentia amb ell, no? Semblava com que t'estava dient, escolta, si el meu familiar mor d'alguna cosa, mor d'una enfermedad, tu em preguntes, ostres, i com va anar? I va ser molt llarg, i fins i tot, no? Ha mort d'un accident, ostres, no em diguis, i què li va passar, i què li va... O sigui, com que tens una espècie com de curiositat que li dones a la persona aquella oportunitat d'afrontar la situació amb una forma, un entorn com molt amigable, però que li ajuda una miqueta a fer com el procés, no? I no va morir, de què? Ha de suïcidar? Ah, vale, no? I ja com que tanquen totes les portes, no? O sigui, ja no pots tu fer com el relat teu de la teva... No? Una miqueta el que m'arribava de lo que deia, no? De dir, ostres, no puc parlar perquè sembla com que, a més això, no? Com si, bueno, jo no he fet res dolent, no? És com que, no? Castigat, no? Ja no pots parlar, no? Però si no dic res, si no dic que és que he passat per una experiència molt dura, ostres, i necessitaria algú, no?, en què pugui compartir-ho, no? Ni que sigui per...
Sí, jo crec que encara el suïcidi en general es vincula molt amb la feblesa, com si fos una debilitat, no?, de la persona que es suïcida, i és per pur desconeixement del procés. Llavors, crec que afecta molt perquè llavors el teu entorn sent com que aquesta persona no ha superat una cosa que hagués pogut superar, no? No es veu com una enfermetat, que quan algú et diu que té un càncer, doncs penses, bueno, doncs li ha tocat i què dur i quina situació més dura i ara ha de superar-la, no? Encara... Penso que el suïcidi encara es veu molt com una cosa fàcilment evitable i no s'entén tot el procés que hi ha darrere, que no és només, no només físic, sinó que també hi ha tot el teu entorn, la teva situació, experiències que has viscut. Vull dir que crec que aquesta complexitat no es comprèn.
De la teoria a la pràctica.
Seguim parlant del suïcidi juvenil a l'Escola de Família amb en Gerard Alonso, supervivent i voluntari de la Fundació Ajuda i Esperança, també amb en Sergi García, de la Fundació, director tècnic, i amb en Fran Villar, psicòleg de l'Hospital Sant Joan de Déu, expert en conducta suïcida dels adolescents. S'estima que per cada suïcidi a l'adolescència hi ha entre 100 i 200 tentatives. A més, per cada mort per suïcidi queden afectades per sempre entre 6 i 10 persones. amb totes aquestes tentatives, entre 100, encara que fossin 50, és que és una barbaritat. En tot aquest procés, la prevenció, no? quin paper ha de jugar? Deies, en l'última dècada hem fet molta més feina de prevenció que en els anys anteriors. Què falta encara per fer? Què hauríem de fer per treballar millor?
Bueno, jo, perdona que torni al mateix, o sigui, jo el que et diria és que el que necessitem, o sigui, la millor forma de combatre contra la mort voluntària és defensar la vida, no? Llavors, és intentar posar-nos a mans, perquè també, no?, històricament hem estat com molt ficats amb els factors de risc, què és el que afecta, què és el que... Però sabem que hi ha uns elements protectors, i sabem que hi ha uns elements protectors que són transversals. O sigui, què vol dir això? Quan tu parles de factors de risc, com que és el patiment, però cada etapa evolutiva té unes característiques, té un patiment diferent, no? Pues no hi ha nens que pateixin perquè han enviudat, no? Perquè no els correspon amb la seva etapa vital, no? Perdoneu l'obvietat aquesta, però llavors, què seria important? Seria important, l'Organització Mundial de la Salut ens diu una sèrie d'orientacions amb les quals orientar les nostres activitats preventives per tal de disminuir el risc de suïcidi. Què sabem que és la primera que ens diu? La prevenció d'accés a mitjans letals, no? Aquesta és la primera. Perquè sembli molt tonto, fins i tot amb el missatge, però que una persona, en un moment que se sent aquesta foscor, que se sent allà, que tal, que no tingués mitjans per acabar amb la seva vida, això és un element protector. A part, té un missatge molt important. Si tu tens una persona que està, amb un adolescent que està en risc de suïcidi, tens que treure tots els fàrmacs d'allà sota clau. Per què? Perquè a més és un missatge de, escolta, em preocupes per tu i faré tot el que estigui a la meva mà per previndre. Què tenim amb això? Pues que hi ha uns mètodes que són, perquè l'accés a mitjans letals té que veure amb l'accés com a tal, però també amb el coneixement, no? Si jo conec quines són les coses que més mal fan. Ara, clar, ara els joves, que els ha passat? Que coneixen les coses com fer-se mal, no? Perquè tenen via accés directe i li expliquen qui és de lo que tenim a casa el que més mal li fa. La segona és intentar el que dèiem, no? Treballar bé amb la premsa per tal de donar bona informació per la prevenció del suïcidi, de parlar bé, perquè sabem que parlar bé ho evita i parlar malament ho complica. Clar, als nostres joves, què els hi passa? Ostres, que no senten aquest programa, que on reben és la formació i on es fiquen ells per saber les coses, són les xarxes socials. Quin problema tenim a xarxes socials? Que els pitjors continguts que pot accedir un nen amb aquesta problemàtica són els continguts que ha pujat un altre nen d'aquesta edat, també, de 12 a 13 anys. Aquest nen no ho ha fet de mala fe. Ho ha fet perquè ell pensa que és la seva intimitat i que vol compartir el seu dolor i el seu malestar, perquè allà troba comunitats prosuïcides amb les que té una sensació de satisfacció, però, clar, acaba agafant la identitat amb això i és posat amb tot aquest tipus de problemàtica, que sí que són aquestes, perquè sí que estan romantitzades, sí que tenen que veure amb la identitat. Clar, l'altra via és incrementar les habilitats d'afrontar la vida. O sigui, nosaltres necessitem dotar els adolescents de recursos, i moltes vegades dotar els adolescents i els nens de recursos no vol dir que tu li donis alguna cosa, sinó que no tu generis l'escenari perquè ell ho desenvolupi.
Que tinguin eines.
Que tinguin eines, però totes les eines no les tens que donar tu. O sigui, hi ha de vegades que tu tens que fer escenaris perquè ells la puguin desenvolupar, no? Pues parlo d'exemples que sempre poso molt senzills, no? Si jo tinc que fer un trajecte amb el cotxe i el meu fill té que esperar mitja hora, pues té que esperar mitja hora. I si li dona la pataleta perquè no vol esperar mitja hora, pues bueno, pues ja està fent una oportunitat ecològica d'aturar-se la frustració. Jo l'altre dia estava amb els meus quatre fills i volien un gelat i van tenir que fer una cua de mitja hora. O sigui, ningú volia esperar mitja hora, jo menys. Però, bueno, volien una cosa, doncs ja està, no? Llavors, això són elements, eines que els anirà molt bé a la infància adquirir-les per transitar l'adolescència i després l'edat adulta. Llavors, posar totes les eines que podem al seu abast en el sentit d'oportunitats de que les desenvolupin, perquè els nens i els adolescents no tenen tantes eines perquè no els hi passa res, perquè encara no les han adquirit. I l'última, la identificació precoç. Clar, estem fora d'òrbita no només amb el suïcidi, sinó amb tot. O sigui, no acudeixen a nosaltres a demanar res. O sigui, ens hem exclòs a nosaltres mateixos com a societat de ser persones amb qui puguin ells demanar ajuda. El primer que busquen informació és amb aquesta, no? pues amb aquesta clandestinitat o amb aquesta, el que ells diuen, intimitat i tal, i el primer lloc on fan la consulta, pues és a xarxes socials, és a grups d'aquests i tal. Clar, en tots els àmbits, insisteixo, no només amb el malestar. Què sabem? Amnistia Internacional es diu, és que un nano que busca informació objectiva a TikTok de salut mental en menys de 20 minuts acaba amb la, no, amb la madriguera del conill, no? Acaba allà amb un pou d'exposicions, de missatges, de desesperança, de... Pues, clar, amb tot això és que és molt difícil combatre, perquè quina transmissió al final de valor tenen? Estan tot el dia allà, estan més sols que mai i, a més, sense poder desenvolupar les eines d'empatia, de tolerància a la frustració, de... Així és molt difícil. Què hem fet? Hem fet coses molt rares. Com que ara llegeixen menys, perquè, clar, tampoc llegeixen, els hem fet les lectures més fàcils. Però la vida no la podem fer més fàcil. I, a més, li estem posant cada cop més difícil amb totes aquestes noves línies de
tractament. Aparentment fàcil. Com?
Bueno, sí, estem sobreprotegint-los en la vida real i exposant-los a tot tipus de riscos amb lo digital, però amb una negligència o confiança tal com brutal, no? Pues això tenim una miqueta el que ens diu Jonathan Haidt, no? La generació ansiosa, clar, o sigui, estem incapaç, o sigui, estem tocant tot el que hauríem de tocar per previndre, sense anar tan enrere, només per una única cosa, que diuen que només és una única cosa, però és que com que entra en tot l'humà, al final acaba sent la cosa, el que ens deia, no? Més sentiments de solitud, òbviament, perquè en el moment de màxima connexió, però és que connexió no és vincle. Llavors, quan nosaltres intentem fer l'associació entre connexió i vincle, que això ho han fet ells perquè són boníssims a nivell comunicació, no? Tu dius, no, és que el meu fill pot parlar amb els seus amics en tot moment. Doncs pues, em sap greu per al teu fill, no? Perquè llavors no té cap moment de poder desitjar estar amb ells. Si el teu fill està allà dedicant temps a 500 relacions, vol dir que no pot tenir una relació de qualitat, perquè el que ens fa especial, el que fa és el temps compartit, però el temps compartit i després el temps que no estic amb ell, que estic desitjant estar amb aquesta persona, no? Ara estan com... Ah, clar, tant, que hi vaig allà com... No tenen temps de... Bueno, ni d'algú tan important que és el desig, no? No tenen gana. O sigui, no poden tenir la carència aquesta que dius, ostres, que vull sortir al carrer perquè aquí m'avorreixo. No hi ha res d'això, o sigui, estan... És complicat. L'hem posat molt difícil, eh?
Sí, és realment complicat. Diverses vegades hem arribat a la conclusió en aquest programa que l'adolescència ara no és gens fàcil, que mai ho ha estat, però que possiblement ara és potser encara més complicada. Deies que una de les accions era parlar-los. Abans comentàvem que des de la Fundació feu xerrades també a centres educatius, no?
Sí, també a agents comunitaris que estan en contacte i atenció directa amb persones adults o joves, en aquest cas, i que puguin transmetre aquests missatges d'esperança, no? De que alguna cosa millor és possible i de que és millor parlar-ne que no parlar-ne, perquè al parlar pots regular les teves emocions, pots disminuir una mica aquest patiment, pots vincular-te a l'altre i pots demanar i rebre l'ajuda que necessites.
I quina és la resposta dels joves quan els feu aquestes xerrades? Vosaltres ja feu el primer pas, no? Comenceu, els parleu... Ells es connecten, s'atreveixen a dir coses?
Aquí jo voldria assenyalar una cosa molt, molt important, que és que quan els escoltes, quan un adult escolta a un jove, canvia la seva forma de relacionar-se amb tu també, perquè estem com molt acostumats a rebre per part d'un adult com la instrucció, no? el que s'ha de fer o el que no s'ha de fer, no? Que entenc que també que forma part del procés educatiu. Però trobar-se espais en els quals un adult pugui únicament, com a mínim, inicialment, interessar-se i escoltar quines són les seves preocupacions, els seus neguits, els seus interessos, doncs hi ha com una mica un canvi en la mirada i en la relació, en definitiva. Apuntant al que assenyalava abans el Fran, jo volia afegir també el canvi de valors que hi ha, no? Amb tot aquest canvi de la societat, al final internalitzem una sèrie de valors. I jo crec que un que sembla que no acaba d'ajudar molt és aquest imperatiu de la felicitat o del benestar. Sembla que sempre hem d'estar bé, no? I paradoxalment, aquest missatge de promoció del benestar de vegades potser pot ser contradictori, no? En el sentit de que hem d'entendre que dintre de la vida l'estar malament, en el sentit de tenir una emoció de valència negativa, no? d'insatisfacció, forma part de la vida igualment que l'adversitat, no? Llavors, aprendre també a entendre que hem d'acceptar que de vegades estem malament i que això pot passar. Això no significa que hagi de ser permanent aquest malestar. Forma part també d'aquest aprenentatge que parlàvem abans, del Fran, de tolerar la frustració, no?
Bueno, jo tinc dos apunts aquí, no? Com el primer seria també aquí, però també fins i tot ja, o sigui, hi ha la incapacitat també, o perquè no han tingut, però hi ha un plaer amb la renúncia, no? O sigui, nosaltres sabem que hi ha un plaer de vegades amb el sacrifici, no?, d'aquest moment, perquè moltes de les coses que hem fet ha estat perquè ho sabíem, no? Com una espècie com de dir, escolta, jo tinc la fe o la convicció de que aquest sacrifici em portarà a algun lloc, no?, a algú que pugui estar com millor, no? Pues parlant processos d'oposicions, parlant processos d'aprenentatge de qualsevol tipus, perquè la majoria d'aprenentatges tu dius, ostres, ells també ho fan, els nens, perquè tu amb un nano comença a aprendre a anar en bicicleta i ningú li agrada aprendre a anar en bicicleta, però com que tu passes tan bé quan acabes aprenent, no?, penso en la gent que jo no jugo a tennis, no?, però que fa tennis, no?, és tan difícil, però és que després els veus gaudir amb un nivell, o sigui, com que moltes vegades, precisament a través d'aquest sacrifici, no? No fa falta tampoc que citem, no? Pues això, no? L'home en busca de sentit, ni coses d'aquestes, no? Que diu, no, però és que a través del patiment de vegades tens, no?, la sensació aquesta d'experiència. Però també és molt important això, no? Com que tota la satisfacció aquesta immediata, al final t'està prenent l'oportunitat de tenir gaudis més profuns, perquè en realitat al final acaba sent més profund, no? A part també per això, no? Per dir, escolta, és que jo, si no tinc la satisfacció feta ara mateix, poden passar dues coses. Una, que se'm passi aquesta necessitat. L'altra, que incrementi el meu plaer i la meva, no, el meu desig de tenir això. Llavors, l'únic que puc tenir de vegades és que quan ve la situació, la gaudeixo amb major profunditat. I hi ha moltes que han estat només interferències que m'han, no? I després, la part que volia retornar, no?, aquesta de, home, que els nanos estan tot el rato allà, que els adults li van dient el que tenen que fer, pues jo no ho sé, no? De vegades sí, però de vegades també ara els adults fan molt aquella de no sé, tu mateix, el que tu vulguis, jo no? Et donaré recolzament en tot, i de vegades sí que els hi falta una miqueta, no?, d'orientació, que ens mullem com a adults, no? Perquè al final, ostres, tu ets l'adult, tu saps, tu has llegit la carta, o sigui, tu saps una miqueta més el que hi ha aquell, no? De 9 a 13 anys, escolta, és que no sé el que fer, bueno, pues ja està bé, jo, però i què faig? Pues bueno, pues et faig una proposta, et dic algo, no? És que això no ho vull fer. Bueno, pues no, però ja li he donat com, no?, com a algo, perquè de vegades, pues això, no? I de vegades, no sé què fer, pues, i que has pensat, no? O sigui, que ells es posin també, perquè ells també saben fer coses, ells saben proposar coses, o sigui, que necessitem posar-los també.
Necessiten l'espai que se'ls doni, potser, també.
Però l'espai i més, o sigui, que no, si dones espai, però que no li donis tampoc la solució, mm-hmm, no? Aquesta, com aquesta metralleta, no? És com la meva filla, escolta, papa, m'avorreixo, buscant la vida, filla. I, oh, i se l'ha buscat, no? Un nano de 12 a 13 anys. Escolta, és que si no tinc això, no em sé divertir. Ostres, doncs ho tinc que veure com algo que jo he fet, no? Perquè deies allò de, és que ara els valors, no, un moment, és que tot això ho hem fet. Perquè nosaltres els valors els tenim els mateixos. Els mateixos. O sigui, la comunitat, l'escola, la família, no? Tot això, més o menys, compartim uns valors. Ara ens estan venint ells amb uns altres valors que ens estan desmuntant tot, que no venen de la transmissió nostra, que algú els està enredant. O sigui, els estem deixant amb males companyies i després estem descrivint que és que són així ara. No, no, perdó. Si són així, és que una, o els hem fet així, o dos, hem negligit en el que no acabin sent així, no? Perquè això de fer descripció, a mi cada cop pues, estic una miqueta més emprenyat amb això, no? Perquè, bueno, és que ara veuen menys. Perquè, clar, amb això les pantalles ha incrementat la miopia, no?, i ha incrementat les pèrdues de visió. Ah, no, és que ara aquestes generacions veuen menys. Home, no, algú haurem fet. És que llegeixen més. No, home, algú haurem fet que no llegeixen tant com abans, no? O sigui, algú haurem fet nosaltres. No, no és una cosa descriptiva, no? I si ho hem fet, ho podem corregir, no? Això és una cosa.
Però més enllà de que hi hagi un acompanyament per part de la família, suposem, adequat, no?, que els deixin espai, però que hi hagi uns límits clars, suposem que més o menys a la teoria i a la pràctica funciona la cosa bastant bé. Això que deies de la felicitat, no? Pot ser que els adults els diguin, bueno, és que hi ha moments, bueno, busca't la vida, doncs t'avorreixes, pot ser que a vegades no s'està bé, no? També compartir quan un té un mal dia l'adult, que a vegades les coses són complicades, però quan tu et connectes, encara que et connectis poca estona, però si tu et connectes i a les teves xarxes veus tot de gent feliç en aquell moment, que potser és aquell moment de la foto, que n'hi ha d'altres que no són feliços, no? És molt difícil, potser si tens 14, 15, 16 anys, posar en sí, valor allò que està passant, no?
És duríssim, però després de que fan el desastre, també et recullen després del desastre, perquè igual que tu això et genera molta més insatisfacció, després et recullen grups també insatisfets, d'aquests que parlàvem, no? De que al final acaben sent comoditats, pues que estem tristos, estem tals, som, no? La vida no val la pena, la vida... O sigui, que és que ho tenen de tot. Llavors, mentre que nosaltres els deixem amb ells, amb aquestes companyies i amb aquestes influències, ho tenim molt més difícil, perquè estic d'acord amb tu, educar és molt fàcil. Educar és molt fàcil. O sigui, si assumim que és cansat, ja tenim tot, clar. O sigui,
molt però, cansat.
Molt cansat, però tot és inversió, perquè aquest cansament és el millor que podem fer cap a ells, no? Llavors, tornar a retomar nosaltres, pues això, no? El rol d'educadors, tot i que sigui molt cansat, que ho és, però és que és més cansat les conseqüències, i mai estem... És que som molt grans ara quan tenim fills, vale? Sí, però és que d'aquí a 10 anys tindràs 50, que no tindràs més energia que ara, llavors t'interessa...
És veritat que aquest valor es difundeix molt a les xarxes, no? Que això és, jo crec que és obvi, però no únicament. També el missatge de l'important és que siguis feliç, això és molt, molt sentit, no? Jo l'he sentit molt, aquest missatge. Llavors aquí estem reproduint aquests valors que es van internalitzant i que al final, clar, la seva realitat és que no és veritat, no? Que jo no puc ser feliç sempre, jo soc feliç de vegades, i de vegades en funció de les meves circumstàncies, i de vegades una mica més o una mica menys, però entendre que no és només jo entenc que no és només la promoció del benestar, és també l'atenció al malestar, perquè és ineludible a la vida. I això, aquesta idea, ens ve actualment de diferents llocs, no? Molt per les xarxes, evidentment.
Alguna recomanació?
Avui també tenim un parell de recomanacions i comencem amb un documental que teniu a Filmin i que és el resultat d'un projecte de sensibilització de l'obra social de Sant Joan de Déu.
¿En qué momento te das cuenta de que tienes un problema?
¿Qué fue lo primero que sentiste con la pérdida de tu madre?
Això és Desnudos, un documental que teniu a Filmin, i són 7 converses on els protagonistes pateixen algun tipus de problema de salut mental, un TOC, un trastorn de la conducta alimentària, depressions, addiccions, i també hi ha dues companyes de conversa que són companyes d'un grup de dol de suïcidi. Els grups de dol poden ser un bon suport, un espai en el que et trobes amb gent que ha passat pel mateix que tu, el que dèiem abans, quan ets supervivent és possible que molta gent de l'entorn marxi, no?, i desaparegui allà. Suposo que ningú vol marxar i tothom vol trobar algú amb qui poder compartir, no?
Sí, sí, jo almenys des de la meva experiència crec que és una molt bona oportunitat per establir aquest vincle amb una persona que ha passat pel mateix, i almenys en la meva experiència ajuda molt a poder expressar coses que amb una persona que no ha viscut el mateix no pots expressar, no? O que pots expressar però l'altra persona no pot comprendre el que significa, no? I totalment d'acord en que són molt útils, i no sabia l'existència d'aquest documental, però enhorabona en que hi sigui, i ojalà hagués arribat abans, perquè crec que són molt útils. Tot el que sigui visibilitzar aquestes situacions crec que és molt necessari.
No és un grup de suport, però suposo que la Fundació, no? Aquest telèfon on la gent pot trucar, també és un espai per compartir el dolor dels supervivents.
Exacte, sí. També atenem als supervivents dintre del telèfon de prevenció del suïcidi, i en els altres serveis, en el telèfon de l'esperança, doncs qualsevol tipus de malestar. I el fet d'aquesta immediatesa, el fet de vegades de no veure i no saber qui és el que m'està escoltant, també aquesta relació entre iguals, no? Saber que és una persona voluntària que no és o que no està en el rol professional en aquell moment, encara que molts dels voluntaris doncs tinguin una formació i una experiència professional, ajuda a que aquesta persona pugui parlar de manera oberta i genuïna del seu malestar, i això és com un bàlsam, no? Li ajuda. És veritat que la seva realitat en aquell moment doncs potser és la mateixa, no ha canviat, però em trobo una mica menys sol, em trobo una mica més comprès per un altre. És com que hi ha algú per mi, hi ha algú que es preocupa, hi ha algú que s'interessa pel que em passa en aquell moment. Llavors, en aquell moment, aquests factors protectors, no?, del que parlàvem abans, no?, el no estar sol, el patir una mica menys, és aquest bàlsam. I també jo diria que pel que ens diuen alguns dels usuaris que ens truquen, només el fet de saber que hi ha un lloc on puc trucar en un moment determinat quan ho estigui passant malament, ja és també un element balsàmic, no? Mm. Perquè és, bé, bueno, ara jo sóc capaç de sostenir aquest malestar que estic visquent, però en un moment determinat sé que hi ha algú, com el Gerard, que m'escoltarà i que estarà disposat a ajudar-me en aquell moment.
Doncs tenim un altre documental sobre el suïcidi.
Cuando lo haces piensas en todo el mundo y eres consciente de lo que puedes llegar a causar, pero sientes un dolor tan grande.
Yo lo que quiero es que pare ese dolor y como quiero que pare ese dolor, entiendo el suicidio como la única vía.
En el último trimestre de este curso, 3 personas me han dicho: "Yo he intentado o he estado al borde de un suicidio".
Nos cogieron a mi hermana y a mí, nos dijo que mi padre murió por suicidio.
Això és una sèrie documental que s'ha estrenat a finals de maig a RTV Play. Es titula Suicidio, el dolor invisible. Són 4 capítols on, evidentment, es parla del suïcidi. Hi ha supervivents, professionals que acompanyen a supervivents, psicòlegs, bombers, professors, artistes que fan projectes sobre salut mental, persones que han tingut tentatives de suïcidi. I sentíem una d'elles, que és la Zahara, la cantant, que hi ha un moment, ella explica que amb 12 anys patia bullying, varen assetjar d'ella sexualment, i diu que explica, diu, quan et vols suïcidar tan jove no ets capaç d'imaginar un futur, i sí que existeix aquest futur. Diu, si vols, està allà. L'única manera de poder gestionar aquest dolor no és el suïcidi, o sigui, hi ha unes altres alternatives. I ella parla de parlar-ho. Diu, aquesta és la primera manera. I és curiós que els 4 capítols acaben amb un missatge on llegim: si sents aquest dolor, parla amb algú, i si algú et demana ajuda, escolta'l. Diu, a vegades no calen respostes, només respirar junt. Aquesta disponibilitat, no? Adonar-te que algú t'està demanant ajuda és molt important.
Bueno, és molt important, i en el suïcidi el que és important és la proactivitat, no? Perquè això és el que sempre diem, no? Com hem fet l'exemple de l'amic. O sigui, jo no m'espero que ell em digui, no? Nosaltres, aquesta proactivitat és fonamental. Amb el nivell de tractament, nosaltres surten de l'hospital i tu no tens que trucar a tu et truquen, o sigui, a tu et truquen, o sigui, fem càrrec de tu, no? Perquè de vegades és això, no? Aquesta sensació que tenen de, ja sé, tal, i és que no vull ser una càrrega, no vull ser... No, jo ho faig de forma proactiva. Jo em preocupo per tu i en aquest moment de vulnerabilitat intento acompanyar-te. Per què? Per això, perquè aquest acompanyament, ni que sigui, estigui... No, és que ho rebutjo, vale, ho rebutjo, m'és igual. O sigui, jo ho mantinc, perquè el meu compromís cap a tu està per sobre del que tu vols voler, no? Voler en aquest moment, no? Perquè no es tracta de que a mi m'ajudin a fer tot el que jo vull, perquè de vegades ens equivoquem. Llavors, en aquests moments que no poden ver l'esperança que hi ha, perquè sí que hi ha, sí que hi ha. Llavors, aquest relat molt interessant, jo no veia futur, i sí que hi ha. O sigui, és que encara que hi ha moments que pensem que no hi ha, sempre, perquè totes les històries aquestes que han tingut la sort de no acabar amb l'amor de la persona, sempre és un relat d'aquest, no? Ostres, fixa't, que sí que hi havia, no? El que deia ella, amb 12 anys no tenia la capacitat de saber que amb aquesta edat estaria jo aquí. Si jo hagués sabut, no tindria, no? Llavors, de vegades és aquesta esperança, de dir, amb el moment més fosc, no?, de la nit, comença, no?, però cada dia amanece, llavors, per això la importància aquesta de l'esperança. En aquest moment no ho veig, no preocupis, no pateix, o sigui, hi haurà.
Sí, hem d'associar l'esperança a la paciència. L'esperança és la convicció íntima de que alguna cosa millor és possible, encara que no sapiguem què, com, ni quan, ni on. Però hem de tenir aquesta convicció, i de vegades es necessita paciència juntament amb l'esperança.
I amb 12 anys, perdó, és més fàcil, perquè tothom, una persona de 12 anys, tot anirà millor. O sigui, tot anirà millor, perquè fins i tot amb la situació que hi pugui tenir, com que... Insisteixo en el d'abans, les nostres eines cada cop, no? Llavors, una persona de 20 anys gestiona molt millor les emocions, la planificació, la tal, perquè estan en aquest procés d'incorporació d'habilitats. Llavors, només pel fet, no? És com un nen de 7 anys, és que seràs més alt, no et preocupis, no pateixis, seràs més alt, no? Llavors, amb 12 anys estaràs millor, perquè a més és que tindràs tu més eines de poder, no?, estar millor. fins i tot amb algo tan senzill com, ostres, de vegades primer de l'ESO és difícil, no? Perquè estan allà els nens, com molt esbarats, molt tant. I ja veus que tercer és una miqueta millor en el sentit, no? Que els nanos es comencen a estar més tranquils, que està, no? La batxer. O sigui, que l'esperança és molt ràpida i molt curta, perquè sí que ho estaran. Però el que diu el Sergi, no? L'importància aquesta de sostenir aquest moment de situació. No puc en aquest moment treure-me de sobre, i l'única forma que puc fer això sense acceptar el dolor és incrementar-ho amb aquesta, no? Amb aquesta impaciència, amb aquest tal de que et vull treure allà, llavors al final acabem, no? Transformant-lo gairebé en patiment, no? Que, llavors això de que et pugui atravessar el moment, si t'estan fent bullying en aquest moment i has tingut aquesta situació, no pots estar d'una altra forma que està malament, llavors d'aquí sortirem.
El que també es parla en aquest documental, a l'últim capítol hi ha un grup de docents i parlen de l'experiència, no? Quan un alumne s'ha suïcidat i com el següent dia que hi ha classe el que surt de forma natural és treure el pupitre. La primera reacció, que els companys no pateixin quan vegin aquell pupitre buit. Però que potser haurien de trobar una altra manera, no? Que aquell pupitre podia ser un lloc on els companys deixen una frase, deixar el pupitre al principi, a l'entrada de l'aula. Aquest, creieu que fa falta... Potser el que tu deies abans, no? El patiment està estigmatitzat. Si no estigués tan estigmatitzat, no pensarien que el primer que s'ha de fer és tapar aquest patiment, sinó que haurà d'haver-hi un procés.
Sí, i totalment d'acord. Crec que pot ser una molt bona oportunitat per a que la resta de companys en aquesta situació que plantejaves tu puguin expressar que s'han trobat en una situació semblant, que en algun moment han pensat en suïcidar-se o que estan vivint un patiment molt intens, i que aquesta situació de suïcidi serveixi com a exemple, no? I que els hi permeti obrir-se i evitar que arribi a la mateixa situació i poder trobar eines per sortir, no?
Doncs deixem el documental i anem a la ficció.
Hola, Don Casco.
Hola.
Ojalá. No me voy. Ni ahora. Ni nunca. ¿Por qué no me lo dijiste cuando estaba viva? Pero mi marido y yo...
Això és 13 Reasons Why, una sèrie que està a Netflix, dues temporades, i és l'adaptació de la novel·la homònima de Jay Asher, i bé, ens explica la història de la Hannah Baker, que s'ha suïcidat, que era adolescent, i a través d'un seguit de cintes de caset que ella enregistra i que troba un company d'institut, en Clay, doncs anem veient què passava a la vida de la Hannah. Quan es va estrenar aquesta sèrie, tothom parlava de la sèrie com una oportunitat per mirar-la amb els fills adolescents i per parlar, o com a excusa, no? Per poder parlar del suïcidi, de malestar, de... Pot ser una bona eina?
No.
Val, per què?
Traieu aquesta sèrie de Netflix, per favor.
Molt bé.
Ja.
Doncs vinga, explica'ns. Per què l'haurien de treure?
Bueno, perquè ningú necessita... O sigui, nosaltres el que sabem amb la part del suïcidi és això, no? Que la persona primer se sent identificada amb una situació i el que imita és la forma d'enfrontar aquesta situació. Llavors, aquesta sèrie que jo no vaig ser capaç de poder veure-la precisament per això... Però, clar, la tenia contínuament a les meves consultes, no? I encara, et diria, no? Llavors és molt dura, perquè, a més, és com una espècie com de que et poso, sobretot, amb les noies d'aquesta edat, no?, que m'identifico plenament, i em poso a diferents situacions que, a més, és una espècie com de... gairebé com el pitjor del suïcidi, no?, el de venjança, el de que no hi ha, perquè cada capítol és com que... i vosaltres no, llavors ara com us entereu, no? O sigui, a mi aquesta sèrie no m'aporta res, només posa amb una persona en aquesta situació i vam tenir, està científicament provat, un 30% d'increments de tentatives de suïcidi. Jo vaig patir en primera persona en la meva unitat amb un increment semblant d'un 30% d'increment de persones. Llavors, jo, si podem aprofitar els missatges i poder fer, el que recomanaria seria que si tenim que expressar situacions de malestar i de dolor dels adolescents, no passa res per això, però que la evolució sigui cap a formes de resolució que siguin imitables, no? Jo recordo que la meva pròpia experiència vital, recordo un llibre que té nom de llibre d'autoajuda, però no ho és, que era el de La fuerza de uno, que era d'aquest, no?, d'aquest anglès, que la primera escena és que se li fan pipi a sobre, uns alemanys allà, amb un orfanat, o sigui, que és una espècie com de, que és com molt dur, i vas veient com, ostres, va resolent situacions que semblen com que siguin superangoixants i que siguin com... I que la va resolent, i d'una forma i d'una altra, no? I formes que a tu no se t'acudien, no? Llavors, amb aquestes edats, el que necessitem és reconèixer que el patiment hi ha, però donar totes les eines i totes les possibilitats de formes diferents de poder afrontar-ho, no? Perquè d'això es tracta, de que puguin imitar-se, perquè s'imita tot, eh? O sigui, l'adolescent imita el negatiu, però també el positiu. Llavors, aprofitar això. Jo la sèrie aquesta la desrecomano, porto, no sé, 5 o 6 anys ja desrecomanant-la. No entenc per què Netflix la continua tenint. Li van dir als pares que, no, seu amb la teva filla i li dius tot el rato, és una actriu, és una actriu, és una actriu. O sigui, té 13, 14, 15 anys, no la necessita veure.
Doncs crec que ho deixem aquí, que quedi clar, aquesta sèrie no s'ha de mirar. Reconeixement del patiment, esperança i paciència. Afegiríeu alguna paraula més?
El vincle i la connexió, no en el sentit digital, sinó en el sentit analògic, amb l'altre. Estem en una societat cada cop més individualista, tots som, alguns més que d'altres, responsables d'això, i hem de tornar una mica a la comunitat, estar en contacte amb els altres, tenir relacions de confiança, parlar... És a dir, un servei d'aquestes característiques com el nostre potser no hauria d'existir en una societat ideal, no? Que qualsevol hauria de tenir al seu costat o prop seu alguna persona amb la qual pugui parlar obertament, però hi ha moltes persones que no les tenen, i molts joves també, que truquen sentint-se molt sols. Llavors, jo crec que el valor de la comunitat i del contacte humà.
Doncs ens quedem amb això. Gerard Alonso, Sergi García i Fran Villar, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Gràcies.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Mary Chain, justament de la Zahara, una de les protagonistes de la sèrie documental Suicidio, el dolor invisible. Fins aquí el programa d'avui amb en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent, que tingueu molt bon cap de setmana. I fins dissabte a les 9, Escola de Família.